10 sessions van estructurades segons les necessitats de les mares, perquè a vegades parlem del dormir, del menjar, parlem de donar el pit, com donar el pit, com posar-los a dormir, parlem de desenvolupament del nen, 5 sessions de massatge infantil.
En total seran 10 sessions que es faran els dilluns d'11 a 2 quarts d'una al casal d'avis d'Abrera.
D'ensenyament, ara parlem de sanitat. L'Associació Catalunya contra el Càncer ha posat en marxa avui un servei de teràpia grupal per a malalts oncològics a Palamós. L'objectiu és facilitar l'adaptació de pacients a la malaltia. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bon dia.
Bon dia. Aquest programa de teràpia grupal porta per nom Afrontant el Càncer. Està integrat sempre per un màxim de 10 persones i un mínim de 3 i programa un total de 10 sessions de treball d'una hora i mitja de durada. La primera s'ha fet aquest mateix matí al Mas Guàrdies de Palamós. Mariona Riera és psico-oncòloga a l'Hospital Palamosí. Ella ens ha explicat quin és l'objectiu d'aquest grup de suport que ha començat a funcionar avui.
Sí que oferim també un suport individual, no? Les persones que ho requereixen, però pensem que en el grup el suport també es dona entre les mateixes persones, que mitjançant el fet d'explicar com porten elles la malaltia, què els està ajudant, què els va bé, el fet de compartir tota aquesta experiència doncs és un plus sumat a lo que pugui també aportar una teràpia individual.
El grup Afrontant el Càncer s'anirà reunint cada dilluns. A través d'aquest programa es vol facilitar l'adaptació del pacient a la malaltia, millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva autonomia i el seu creixement personal. L'Associació Catalunya contra el Càncer funciona des de fa 65 anys ajudant malalts oncològics i les seves famílies.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Comencem setmana, comencem nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, dia 9 del mes d'abril. I aquí som, durant tota aquesta setmana, de dilluns fins a divendres, de 11 fins al punt de la 1, per fer-los passar una bona estona amb tots aquests continguts que els hi hem preparat. Un dia que, si hem de parlar de temps, com és el habitual que fem quan comencem, podríem dir que sí, que és un dia d'aquests primaverals, d'ambient primaveral. Veurem si pot haver-hi algun canvi o no. Ara ens ho explicarà en Sergi Corral, venint d'un cap de setmana on la pluja ha estat bastant protagonista, però no ha sigut aquelles pluges així, aquelles pluges fortes, ni tampoc hi ha hagut temporal, tampoc un vent molt fort, però bé, una pluja que és la típica del mes d'abril, per això ho diu el refrany. d'abril sense pluja. Malament iríem, malament iríem. Però bé, a part de parlar del temps, que és la primera secció que tenim, des de el blog d'en Sergi Corral i també els valors que ens porta a la pàgina web de meteolescala.com, la nostra pàgina de referència, així com la del Club Nàutic, per exemple, doncs, comparar la temperatura, una de arran de mar i l'altra de més a l'interior. El resum de premsa per tota aquella gent que encara no hagi anat a buscar el diari, els explicarem, més ben dit, sempre dic que els explicarem, però jo, com que no hi soc, els hi explicaran l'equip de notícies en xarxa Edició Matí, format per l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujadó. Sants i aniversaris no hi poden faltar. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant, el seu aniversari. Parlarem de notícies, què passava ara fa un any, què em passava ara fa cinc, i per acabar amb Víctor Pàmies ens portarà el refrany o la dita del dia. I en quant a l'Operó, la secció de la Montse Hidalgo, avui amb una entrevista a Carlos Miguel Cortés, escriptor, que ens presenta la seva darrera obra poètica, Asíntota. Ens agrada també conèixer esports. El dilluns és un dia molt esportiu, és aquell dia que se'n fan els balanç. Ara, per això ha canviat molt, no? Abans la informació esportiva sempre, el balanç del que havia passat a la jornada del cap de setmana sempre s'analitzava el dilluns, i ara la immediatesa fa que tot això el dilluns ja quedi un xic desfet, un xic descafeinat, perquè tot el que és la informació esportiva ja es fa el mateix dia. El mateix dia a la tarda hi ha els programes aquests especialitzats. Aquí tenim a la xarxa, que també té el seu programa esportiu, i també de les diferents ràdios i diferents emissores de televisió ja de seguida analitzen el que ha estat la jornada del dia. Antigament, quan no hi havia tantes coses, sempre es havia d'esperar el dia després amb els famosos programes esportius, en aquella famosa moviola, per saber doncs, com havia anat la jornada del cap de setmana. Doncs la Eli Jiménez avui ens parla del béisbol. En aquí és un esport minoritari, però altres països, digue-li Estats Units, digue-li Cuba, doncs és un dels esports principals. Aquí hi havia la versió, faré vintage, aquí hi havia la versió béisbol que en deien Palomato. Aquest era el béisbol que jugàvem els que ja tenim una edat, com érem més joves, com érem més nous, aquesta versió del béisbol que li deien Palomato. Bé, i en tot això, i amb acompanyats de música, avui és dilluns, avui tenim la música dels capdavanters, avui els presentarem algun dels candidats i recordarem les cançons que estan a la llista d'aquest set capdavanters, aquesta llista que ens porta la Cristina Cantal cada dissabte i cada diumenge en el seu programa, que té el mateix títol, Set Capdavanters. Tot això per aquesta primera hora, d'ara fins al punt de les 12, que acabem la primera, li diguem adéu a la primera i li diguem hola a la segona. I si volen ser i si m'hi volen acompanyar, molt benvinguts. I, si els sembla bé, comencem parlant del temps. I per parlar del temps, com sempre, actualitzem a última hora, perquè les temperatures aquestes van canviant res, a vegades poquet, però sempre allò que, com tinc la pantalla oberta ja quan comença el programa, després, abans de passar, allò que l'actualitzes per si hi ha hagut alguna variació, per dir el temps exacte en el moment que es diu, com és ara, que tenim una temperatura que envolta els 14 graus, 13 en 9, amb una humitat alteta, el 81%, i una sensació tèrmica que varia poc, el 13 graus en 6. I 13 graus en 6, 13 graus en 7 és la temperatura que hi ha en l'estació meteorològica del Club Nàutic arran de mar. Aquesta és la temperatura, 13 graus en 7, i amb una humitat molt més alta. Si aquí marcava 81, allà marca 84. I la previsió, com ens espera el que queda de dia d'avui i què ens espera per el dia de demà. Sergi ens diu que han començat un dia amb un cel variable de matinada, amb restes de núvols que han anat marxant. Al migdia quedarà el cel molt més serè. Al migdia el cel molt més serè. Al vespre nit tornaran a progressar bandes de núvols alts de sud a nord. Ambient temperat i molt humit a primera hora, amb algun banc de boira. El vent. El dia començava amb unes calmes de matinada, amb entrada de migjorn al migdia. A la tarda, el migjorn o garbí es reforçarà. I la mar, maró de matinada, baixant a marejol a partir del matí. Això per avui. I demà dimarts, dia 10, un cel variable de matinada i matí en núvols als i mitjos. A migdia, les nuvolades iran a més i ja a mitja tarda s'anirà tapant el cel. Al vespre de la nit quedarà completament ennuvolat. A partir de la nit esperem pluja, la qual s'allargarà fins a la matinada. El vent migjorn moderat de matinada, força 3 a 5, que pujarà de força 4 a 6 a migdia i es mantindrà així tota la tarda. El vespre començarà a girar cap a xaloc. I la mar, maró tot el dia, a mares de forta maró al vespre i nit, tràgol de xaloc d'un metre d'alçada. Temperatura de l'aigua del mar, 12 graus en 4. En mica va pujant, però molt lentament, aquesta temperatura, que pot ser que també faci una baixada, és a dir, que no és allò que a partir d'ara pot ser que vagi pujant, sinó que a vegades té aquestes variacions, que puja un grau, torna a baixar un altre, i així es va fent, fins que ja tinguem aquella temperatura que els més fredelucs doncs ens atrevim a posar-nos a dintre l'aigua. Però això, això ja arribarà més endavant. Esperem que arribi. Molt bé, doncs això és el que ens donava de si el temps i ara anem a veure què ens dona de si aquest resum de premsa general que ens porta l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí.
De nou diaris, de nou la premsa del matí, de nou les portades de les principals capçaleres, aquelles que són el quiosc a l'inici d'aquesta jornada. Hem explicat el contingut de la premsa local, de la premsa del territori. Ens fixem, per tant, ara amb la premsa generalista. Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Avui amb la matança a Síria arran d'un atac químic, amb les declaracions de Rajoy durant la clausura de la convenció del Partit Popular i també amb les derivades polítiques i judicials del procés sobiranista a Catalunya, com a elements centrals, com a elements protagonistes dels diaris que s'editen a casa nostra. Arrenquem el recorregut avui a portada de La Vanguardia.
Que titula "El tribunal alemany qüestiona la malversació de Puigdemont". Explica que l'audiència considera que no és clar que l'expresident ordenés els pagaments i els jutges també demanen proves que l'estat espanyol va ser perjudicat per aquesta despesa.
La fotografia principal és per la matança amb armes químiques del règim de l'Assad.
A la imatge hi veiem un membre de la Força de Defensa Civil Siriana amb el cos d'un nen després de l'atac químic de dissabte. La Vanguardia tanca portada amb unes declaracions literals de Mariano Rajoy. Han volgut trencar la unitat d'Espanya i no ho han aconseguit.
Justament, el Punt Avui també dedica el seu principal argument de portada a Rajoy, titulant que el president no s'immuta.
En el sentit que ignora el revés de la justícia alemanya, presumeix de la gestió a Catalunya i avisa els independentistes que no hi tornin. Fins i tot li dedica la fotografia de portada, un somrient Mariano Rajoy saluda a una no menys alegre Cristina Cifuentes aplaudint-lo.
La portada del diari Ara, la tercera que repassem aquest matí, encapçalada amb les negociacions entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, diu que busquen un pla D per si no es pot investir Jordi Sánchez.
I afegeix que l'exdirigent de l'ANC accepta des de Soto del Real ser candidat a president i subratlla també que el president Rajoy utilitza la resposta de l'Estat al procés per mirar de salvar la convenció del PP.
També aquest diari dedica la fotografia de portada a les desenes de morts que ha provocat a Síria un atac químic.
I encara un tercer titular en clau econòmica. L'Ara denuncia que l'Estat fa passar per seus els 109 milions que invertirà al Port de Barcelona.
I tanquem el recorregut a la premsa generalista amb el periòdico que obre amb la matança de Síria i titula que Trump amenaça Assad per la massacre.
Diu que els Estats Units acusen Rússia i l'Iran del suposat ús d'armes químiques a la ciutat siriana de Duma, que va causar més de 40 morts i 500 afectats, molts dels quals van ser nens.
El lloguer d'habitatges és avui tema del dia del periòdico,
on explica que l'alta rendibilitat d'aquesta opció ofega el llogater i ho exemplifica qualifica. El rendiment del 8,2% supera el d'altres possibilitats d'inversió, mentre que la repetició d'un acord per 5 anys comporta augments d'aproximadament el 20%.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Resum de premsa per l'equip de notícies en xarxa edició matí amb les veus de l'Helena Puigdueta, Taís Trujillo i Oriol Pujador. I d'aquestes notícies que ens han portat a l'equip de notícies en xarxa, dedicada a aquella gent que no ha anat a buscar el diari o tingui la intenció d'anar-hi, és aquell moment que passem a sants, aniversaris, notícies i, com no, refranys. Bé, tornem a encetar pàgina, perquè aquí, com ja he explicat moltes vegades, aquest almanac del Cordill, les setmanes van per pàgines, no van per mesos, vol dir que és més gruixudet que el calendari del pagès o també el de l'ermità. Bé, i avui dilluns dia 9 ens diu que és l'Anunciació i Santa Casilda. I un escrit ens diu que aprofitem les restes de verdures i fruites abans de tirar-les. La llimona desinfecta, neteja i treu greixos. La pell del plàtan per dins va bé per netejar les sabates. Doncs un consell que ens porta aquí a un dels escrits que hi trobem sempre en els laterals d'aquest calendari, aquest almanac del Cordill. En tot això, doncs, passem ja a l'apartat també d'aniversaris, però abans també tenim el sant del dia, encara que no sigui el santoral, sempre també trobem un sant del dia, no sigui en el santoral, almenys aquest, perquè de sants cada dia n'hi ha varis, el que passa que sempre els almanacs, alguns, o igual que els calendaris que tenim a les cases, sempre en seleccionen un o com a màxim dos. I avui també és Santa Casilda de Toledo, que va ser filla d'un rei musulmà. Ella practicava la caritat portant aliments als presoners cristians. Segurament van ser els mateixos captius cristians els que li van parlar de Crist. Va morir l'any 1050, sent molt anciana, i va ser enterrada en una ermita que ella mateixa va anar a construir. Santa Casilda de Toledo. Bé, felicitats a tots els que avui celebren el seu sant i felicitats a tots els que celebren el seu aniversari. Moltes i moltes felicitats. I avui també és l'aniversari de l'actor Dennis Quaid, que en fa 64, la guanyadora de la pel·lícula de l'últim Goya, que va ser el català Isabel Cuixet, que en fa 58, i la que va ser un referent dintre el ciclisme femení, com era la Marga Fullana, que va ser medallista olímpica, que fa 46 anys. I anem a les notícies. Què passava tal dia com avui, ara fa un any, que es feia ressò als informatius? Doncs es deia que de dimecres a divendres de la setmana vinent l'Escala acull una nova edició del Mundialet de Futbol, el MIC. De nou, els dos camps de la muntanya del Pastor seran la seu del torneig a l'Aví, que hi participarà un equip de casa. Un torneig ara que ja s'ha celebrat, però ara fa un any encara s'estava pendent de que es celebrés i s'estaven fent ja tots els preparatius de l'edició. I ara en fa 5, que es parlava, que es deia que les jornades del Centre d'Estudis Escalencs engeguen amb un ple a la conferència de Jordi Gallegos sobre la Primera Guerra Carlina. I com no, acabarem amb el refrany o la dita del dia, que cada dilluns ens la porta Víctor Pàmies des del portal Festa Festa.
Festa Festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Continua gotera forada la casa. Dèiem fa uns dies que qui no adoba la gotera ha d'adobar la casa entera. en el sentit que cal prendre les decisions quan toquen, els arranjaments necessaris en el moment que encara no són un problema greu. La saviesa dels refranys també ens indica que de petit es cria l'arbre dret, perquè quan encara no té un tronc robust, encara som a temps d'adreçar-lo i fer-lo anar amunt o cap on ens vagui. Cal ser persistent a l'hora d'educar i a l'hora de perseguir els somnis. Si no defallim, acabarem arribant a aquell objectiu desitjat per poc que ens ho proposem. Continua gotera, forada la casa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el refrany, aquesta era la refranyadita que ens portava Víctor Pàmies des del portal Festa Festa. Continua gotera, forada la casa. Bé, i ens anem ja a l'apartat musical d'aquesta llista dels set capdavanters. Primer coneixerem els candidats i després escoltarem alguns dels temes que en formen part de la llista, sempre això, maridant la secció d'una secció a l'altra secció. I bé, començarem amb aquest grup que es diu Senyor dels Llamps, que ells fan un punk trail. No, ara ho escoltarem, que és això del punk trail, jo encara no els he escoltat. I el tema que és candidat a entrar a aquesta llista es diu Cor de Runner.
Si he fumat tota la vida i tinc el fetge de cartró i des de festa major no he caminat ni un puto dia, sóc un home sedentari, no he parit mai cap esforç i tot el que sé d'esports ho he llegit a algun diari. Matinat, tot el dia amb el pijama, tot m'ha fet bastanta mandra, fins que un dia em vaig trobar. Corres tota la setmana al Forest Camp de la comarca, jo vaig decidir empaitar-te i ja no he pogut parar. Que jo no corro ni faig un tinc,
tu fas,
i en sóc un professional. I vaig d'un color ben viu. He tirat tota la droga que em quedava de l'estiu. He buidat tota l'agenda. Si no corres no vull veure i no penso tornar a seure. Vull tornar-me una llegenda. Especialistes, compro totes les revistes, em pots preguntar el que vulguis, ho sé tot, no cal que dubtis. Vaig a tot arreu amb malles i porto una cinta al cap. Potser em veus per la muntanya, però no em podràs atrapar. Que jo no corro ni faig un tinc,
tu fas,
i en sóc un professional.
Ells són els senyors del llamp amb aquest cor de runner. És el primer single del disc Marcians, aquest disc que han publicat aquest 2018, que bé, ells diuen que fan punk trail, podrien dir que és més semblant a un ritme ska. Molt divertit aquesta cançó del senyor dels llamps, que és candidat a entrar a la llista dels 7 capdavanters i pel que la impressió que em dona personalment a mi, que jo sempre hi voto, i segurament els votaré aquesta setmana, ja saben que poden fer-ho a través de la nostra pàgina web, que allà hi ha l'apartat de la llista, i entrant allà i clicant poden accedir a la llista per votar a aquesta cançó, aquest cor de runner o algun altre que vulguin. Cal dir, doncs, que aquest grup està format per Oriol Iglesias, Albert Vinyes, Enric Marquès i Oriol Iglesias, Albert Vinyes, Enric Marquès i Albert Iglesias. Molt bé, doncs continuem 11:28 minuts després de fer runner. Els hi proposo que seria una bona cançó pels que van a fer runner, o footing, o anar a córrer, aquestes sessions que fan cada dimecres organitzat per el Club Atletisme Flama 91, que seria una bona cançó per animar, per anar escoltant mentre es va corrigent, no? És un ritme d'aquests que convida a moure's. Molt bé, com dèiem, continuem i ens anem ja a la proposta que ens fa avui la Montse Hidalgo, Álbum Perú, amb aquesta entrevista a Carlos Miguel Cortés, escriptor, que ens presenta la seva darrera obra poètica, Así Tota.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Té el cap ple de poesia i el cor ple de sang i no sap quin fa més mal. Es diu Carlos Miguel Cortés i no ha sortit mai a cap de la novel·la. Es reconeix addicte al Twitter, a l'escalfor humana i a explorar. Nascut a Béjar, fa 29 anys, llueix les seves etiquetes, que són bona part de les seves lluites. Obrer, revolucionari, republicà, antiracista, antitaurí, dona suport al feminisme i és força radical. Acaba de publicar Asíntota. Carlos Miguel Cortés, benvingut, bienvenido. ¿Qué tal?
Gracias.
Poeta, fotógrafo, ¿qué dice cuando le preguntan qué hace en esta vida?
Uf, pues yo digo, ahora a día de hoy, cuando me preguntan qué a qué me digo, digo que escribo. Porque creo que la palabra poeta es una palabra que por lo menos todavía me queda un poquito grande, no es un traje que me queda grande. Entonces prefiero decir que simplemente escribo.
¿Y empezó a escribir a los 12 años para enamorar a una chica?
Sí, yo creo que casi todo el mundo empieza así, pero se lo callan. No, sí, es cierto que pues yo iba al colegio con una chica que me gustaba mucho y como no era el más rápido, ni el que metía más goles en el patio, ni el más fuerte, ni nada, pues dije, voy a probar si con esto funciona. ¿Y? No funcionó.
No funcionó.
No funciona casi nunca.
Turista en tu pelo en Twitter. ¿Cuántos seguidores tiene?
Pues en Twitter 50 y pico mil, no sé cuántos, sí, 51, 52, por ahí, sí.
¿Instagram?
28, 27, 20, 30 ahora, sí, 30.000, sí.
Como decimos aquí, de unido. ¿Las redes sociales podemos considerarlas como la nueva plaza pública para, no sé, personajes de todo tipo, como trovadores, por ejemplo?
Bueno, cierto es que las redes sociales a día de hoy son un poquito como ir a una plaza pública, subirte encima de una caja de fruta con un altavoz y gritar tus cosas. De repente hay gente que se para y te escucha. Pues las redes sociales son un poco así. Yo empecé en Twitter hace ya casi 10 años, cuando todavía iba aquello a cuatro patas, ¿no? A gatas. Y desde entonces, pues las redes han cambiado muchísimo. Eso, han aparecido redes nuevas como Instagram, que no existía antes, han ido otras que usábamos más. Y al final siempre es estar ahí un poco pues contando tus cosas, porque resulta que hay gente que, por suerte, le suscita cierto interés y quiere seguirte.
No sé si también le puedo considerar colega. ¿Presentas un programa, Bibliofilia?
Sí, hemos hecho ahí una cosita.
En un canal. Sí, bueno, sí. Ahora hay muchas posibilidades.
La verdad es que A3Media, Antena 3, en este caso ha apostado muy fuerte por Fluxer, que es un canal para Internet, y ha dado mucho espacio a creadores de Internet que han que quería hacer sus cosas ahí y a mí me dieron un hueco en un programa que se llama eso, Bibliofilia, y que son entrevistas. Ahí me encanta, lo estaba comentando antes, ahí me encanta la radio, me encanta hacer entrevistas. Esto es en vídeo, es en formato vídeo, pero es muy divertido, la verdad. Es que entrevistar a la gente es una cosa que me gusta muchísimo.
Ya tenemos algo en común. Lo que no tenemos en común es esta manera de escoger las palabras. Asíntota. Vamos a empezar por el título. Uh-huh. ¿Qué tal si nos explicas qué es y por qué lo has escogido para este libro, que es el tercero?
Sí, en los dos anteriores, que se llamaban Intranerso y Innormal, ambas palabras eran cosas que había inventado yo, conceptos que había inventado yo para intentar nombrar algo que no estaba bien definido. En este caso he cogido una palabra que ya existía, que es asíntota, que es un término matemático, ¿no? A mí me cuesta explicarlo, porque es que explicar un término matemático siempre es complejo, pero una asíntota es un vector en una gráfica que cuando está dibujado parece que siempre se va a cruzar con la línea de la gráfica, pero en realidad si lo extendiésemos hasta el infinito nunca llegaría a tocarse. Y entonces eso creo que da muchísimo juego para hablar de esos deseos que parecen siempre ahí al alcance de la mano, pero en realidad nunca llegamos, ¿no?
Para aquellos que se queden con ganas de saber más, en el mismo libro, en la contraportada del libro, ya viene la definición para saber lo que hay.
Sí, a mí no me gusta eso de... soy un poco raro con eso, no me gustan los trailers de cine, no me gustan leer las contraportadas de los libros, los resúmenes, tal. Siempre creo que te muestran más de lo que deberían, ¿no? Y que ya entras al libro con una concepción. Entonces, en este caso, en las contraportadas de mi libro siempre pongo pues la definición de la palabra y ya está. Y ya es cosa de cada uno adentrarse.
Ojalá meterte en mi mente no te asuste y que al final del libro sigas tu camino siendo un poquito mejor en cualquier sentido. Y si te quedas, joder, si te quedas. Así nos invitas a abrir este libro.
Sí, estabas diciéndome antes que es un libro muy visual también. Creo que hemos hecho una portada que llama mucho la atención. La ilustradora Elena Pancorbo ha hecho un trabajo maravilloso. Y creo que es que un libro de poesía tiene que ser acogedor. He usado antes esa palabra contigo y no la había usado nunca, la verdad, y de repente me encanta. Creo que tiene que ser acogedor y creo que tiene que invitarte a entrar.
Prosa, poesía, hay de todo. No son solamente poemas. Además, no sé si tiene una situación geográfica, porque nos llevas a distintos lugares, norte, sur.
Sí, hay una parte del libro que es más una historia, ¿no? Un relato un poquito largo que se desarrolla en Palma, en Mallorca. Por ejemplo, yo estuve 6 años viviendo allí. Hay poemas que hablan de viajes, como siempre. Pues hay poemas que hablan de La Habana, hay poemas que hablan de mi vida en Madrid. Hay un poco de todo. A mí me gustan mucho las brújulas y por eso los nombres de los capítulos son Norte, Sur, Este y Oeste.
¿Y después hay números? ¿Para no perderse?
No, en realidad es que es lo mismo que te decía antes. No me gustan los títulos de los poemas tampoco, porque creo que en muchos casos son spoilers. te hacen saber ya lo que te va a venir en el poema. Entonces me gusta que la gente se enfrente al poema sin tener un título. Por eso, en vez de poner títulos a los poemas, les pongo números.
¿Me vas a permitir que te robe
por favor.
Un poema? Instrucciones para no echarte de menos. Pienso en lo más bonito que me dijiste y en que era mentira. ¿Directo?
Sí, ese me hace un poquito de pupa todavía, fíjate. Sí. Hay muchas veces que con 3 frases se logra crear algo que merece la pena ser plasmado en una sola página. Y es muy complejo, la verdad. Es mucho más difícil acertar con una cosita de 3 frases que con un poema de 4 páginas.
Hay poemas, además, dedicados. No sé si son personales. ¿Es autobiográfico?
Sí, yo creo que la inmensa mayoría de los que escribimos poesía lo hacemos partiendo de una base totalmente autobiográfica. Siempre hay algunas cosas, a lo mejor, que aderezas o historias que mezclas o situaciones. No dejan de ser tu vida y tus recuerdos siempre están un poco ya distorsionados, per se, ¿no? Pero sí. Yo diría que el 90% de lo que escribo está basado en hechos reales totalmente.
Soy un accidente, nací de una niña. Mi madre tenía 16 años cuando me tuvo. No sigo porque es más largo y lo dejo ahí en el suspense como en el cine. ¿Es un homenaje?
Bueno, es un homenaje y también en ese poema hablo de que para mí mi madre es mi heroína y también hablo de lo que significó mi padre igualmente en la infancia y cómo... Ojalá el tiempo que les quitó pues tener un hijo tan jóvenes, ¿no? Es uno de los poemas que más me ha costado escribir, la verdad. El libro es una cosa que llevaba queriendo escribir, un desnudo que llevaba queriendo escribir mucho tiempo. Y en este lo he conseguido, y bueno, pues cuando lo tuve se lo enseñé a ellos y por suerte les gustó. Así que ahí está ahora para todos.
¿Qué vamos a encontrar?
Bueno, pues yo creo que hay muchos poemas reivindicativos, por ejemplo, como decías antes, de las luchas. Hay muchos poemas de amor, de desamor. Yo creo que lo maravilloso que da un libro de poesía, la creación de un libro de poesía, ¿no? Juntar todo ese batiburrillo de cosas y que de repente salga algo que tiene cierto sentido, ¿no? Y lo bueno es eso, que puedes juntar casi de todo, casi todo lo que quieres hablar, tocar todos los temas de los que quieres hablar, y el libro los acepta bien porque no deja de ser un reflejo de ti.
¿Y si lo inventamos otra vez? El número 12. Te expresas tanto por este programa del que me hablabas como en las redes sociales, pero además en el cuerpo a cuerpo.
Sí, es lo más divertido también. A mí esta va a ser ya, cuando empecemos con este libro, va a ser la cuarta gira de recitales que voy a hacer por ahí, y la verdad es que ir a todas las ciudades a las que vamos es una maravilla absoluta. Para mí es lo más divertido, ¿eh? De repente ir a un bar y que haya gente que esté interesada en verte y haya ido hasta allí para escucharte, porque creo que lo mejor de todo es que ahora la gente está empezando a tener la percepción de que la poesía no es un coñazo, porque muchísima gente se queda en la poesía del siglo de oro, a lo mejor que le andaba en clase, que se la dieron una novedad que tampoco era la adecuada para estudiar eso, y la poesía le parece algo lejano, y vamos, un montón de gente viene y te dice: es mi primera vez en un recital y no pensé que fuera a ser así. Porque lo hacemos divertido, porque lo hacemos entretenido, porque lo hacemos a veces participativo, y la gente al final sale muy contenta de allí. Es lo más divertido, yo es como mejor me lo paso, la verdad. Encima del escenario y incluso haciendo reír a la gente es como más me divierto.
¿El mejor momento del día es cuándo?
El mejor momento del día es cuando pongo la alarma al despertador un ratito más.
¿Un lugar para perderse?
Mallorca, sí, sí. Hay algunos faros en Mallorca que invitan a perderse de una manera maravillosa.
¿Su plato favorito?
Los macarrones a la boloñesa, me encantan, con millones de especias.
¿Qué te borra la sonrisa?
Pues me borra la sonrisa cuando amigas mías me cuentan que han vuelto con miedo a casa de fiesta porque iban solas por la calle, cuando ninguna mujer debería tener miedo por andar sola por la calle.
¿Cómo te gustaría ser recordado?
No me gustaría ser recordado. Siempre he dicho que si en el día que me muera, pues eso, todos mis libros hacen puff y de repente solo me recuerda a mi familia, estará bien, estará perfecto.
Comparte, por favor, una canción con nosotros.
Pues últimamente tengo mucho en la cabeza Vuelve, de Andrés Suárez.
Carlos Miguel Cortés, muchísimas gracias, un placer.
Un placer para mí también.
Vuelve, que te estoy confundiendo con las flores que adornan los defectos de las casas, donde aún hablo de ti. Vuelve y vuélvete a reír mientras bailamos, y riégame el jardín que ya no llueve. Mañana hay una fiesta y me ha invitado el ron a hacerme daño, a hablarle a otras mujeres del cielo de tus labios. Ahora que vivo solo, me crecen tus enanos, me dan miedo las noches, te quiero pero es raro. Te conozco de siempre y llegaste hace un rato. Nieve, te cambio por tu ausencia en los lavabos. Me cuido menos, debería dejarlo. Como tú me dejaste, puedes quedarte con la playa y los abrazos. Te lo llevaste todo, yo hago barcos y miro a la ventana. Puede ser que vuelvas otra vez, y hagamos Navidad y te roce la piel una estrella fugaz. Ayer te pude ver, creo que eres más feliz. Me dio por recordar. Una puesta de sol en Galicia, el flamenco y tu ropa en el coche, la cadera sudando sin prisa, otra estrella fugada en la noche. Cuídate, nos debemos la vida, vuelve pronto, y se fue con las flores. Vuelve, que hay un niño en cada playa, en cada raya, que lleva tu nombre y no se esconde ni se apaga este dolor. Vuelve y tráete el cuerpo que enseñabas cuando me jurabas días, me decías vida, es el futuro de los dos. Vuelve con el sol de la luna llena. Vuelve.
Aquest era Carlos Miguel Cortés amb aquesta cançó que ha volgut acabar el programa, l'entrevista que li feia la Montse Hidalgo a la seva secció Un per un, tot presentant la seva obra poètica Asímptota. Bé, doncs, continuem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, com que ja hem tingut ara una versió musical, una cançó, ara posant-hi una altra, allò que dius, potser massa música, i ja ens ha servit, doncs, aquesta cançó que ha triat el convidat de la Montse Hidalgo per acomiadar el programa. El que farem, doncs, és continuar aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, amb aquella secció esportiva. Que tenim cada dilluns amb l'Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, que ens porta aquesta secció de divulgació que introdueix cada setmana una modalitat esportiva minoritària, repassant els trets més característics de la disciplina, el reglament i també esportistes destacats. Altres, com deia, altres països, és un esport dels més seguits, dels principals esports, dels esports que si és una categoria d'èlit d'esports, i seria, estem parlant d'Estats Units, estem parlant de Cuba i algun que altre país on el beisbol és el dels més practicats. Aquí és un esport minoritari i que, com ja he explicat, com jo era més nou, com era més jove, en fèiem una versió que se'n deia Palomato. Bé, anem a escoltar el que ens explica l'Eli sobre el beisbol.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui us volem presentar un esport de masses a bona part del món, però molt poc significatiu a Catalunya. Parlem del beisbol. Aquest esport és una evolució dels jocs de bat més antics, els de les cultures antigues de Pèrsia, Egipte i Grècia, quan es practicaven com a part en diverses cerimònies. Durant l'edat mitjana es va estendre per tota Europa i van ser els europeus els que van introduir jocs semblants a les seves colònies d'Amèrica cap al segle XV. Tanmateix van ser considerats com jocs infantils fins al segle XVI. A mitjans del segle XVIII ja jugava una forma primitiva de beisbol a Anglaterra. Aquest joc, així com el joc relacionat dels Randers, van ser introduïts als Estats Units per immigrants britànics i irlandesos, on es va desenvolupar la versió actual del beisbol. L'any 1744 va sorgir a Anglaterra la primera evidència impresa del joc beisbol, que ha publicat en un llibre de passatemps infantil. El joc va migrar d'Europa a Amèrica entre mitjans i finals del segle XVIII, portant pels colons anglesos que s'establien al Nou Món. I cap a finals del segle XIX, el baseball era àmpliament considerat l'esport nacional dels Estats Units. El baseball es va propagar per Amèrica Central, Sud-amèrica i el Japó, on és un esport molt popular, rivalitzant amb altres esports com el futbol. A Europa va ser introduït pels soldats nord-americans durant la Primera Guerra Mundial i és practicat a diversos països, tot i que mai ha esdevingut un esport de massa. A Catalunya va ser introduït l'any 1923 pel periodista Agustí Peris de Vargas, que el va importar de Cuba i va ser el primer jugador i entrenador. Els primers clubs van sorgir a Barcelona, entre ells el català BBC, la Societat Hispanoamericana de Béisbol, el canadenc, l'Universitari i el Futbol Club Barcelona. L'any 1945 fou disputat el primer campionat d'Espanya, que el va guanyar l'Espanyol de Barcelona, derrotant a la final l'Amèrica de Madrid. El club de béisbol Viladecans va ser un dels pocs clubs de béisbol que va sobreviure als difícils anys de la fi de l'època daurada d'aquest esport a Espanya, a la vora del 1970. El béisbol és un esport amb objectiu és aconseguir carreres picant una pilota mitjançant un bat i tocant una sèrie de quatre bases dipositades als cantons d'un quadrat d'aproximadament uns 27,5 metres anomenat diamant. Els jugadors d'un equip s'alternen per batre contra el llançador de l'altre equip, que intenta evitar que aconsegueixin carreres eliminant-los de diverses maneres. Un jugador de l'equip atacant es pot aturar qualsevol de les bases i avançar més tard gràcies a la batuda d'un company d'equip o d'altres maneres. Els equips intercanvien la posició atacant-defensora cada vegada que l'equip defensor aconsegueix 3 eliminacions. Un torn al bat per cada equip és una entrada i els partits professionals es componen de 9 entrades. L'equip amb més corregudes al final del partit és el guanyador. I aquesta setmana, per ampliar coneixements, hem parlat amb el tècnic de la selecció catalana sub-13 i membre de la junta directiva, Òscar Roman, i també amb el Roger Porcar, jugador del Viladecans, de la selecció catalana absoluta i de diferents seleccions espanyoles en categories inferiors. Els anys també han anat passant en el món del béisbol i, malgrat que els canvis a simple vista no són gaires, n'hi ha alguns, com ens ha explicat l'Òscar Roman, que sí que són molt importants.
Ha anat canviant molt positivament. Si mirem 10 anys enrere, com estem ara mateix, hi ha hagut un canvi enorme, no? Des de la Federació Catalana s'està fent una feina molt bona, igual que de tots els clubs de Catalunya, i hem augmentat el número d'equips, hem augmentat el número de participants. Els nostres clubs estan fent un paper extraordinari tant a Catalunya com a fora d'Espanya, no? Guanyant campionats d'Espanya any rere any.
El béisbol és un esport molt similar a un altre que potser no és tan conegut, el softball. Voleu conèixer quines són les diferències? Doncs escolteu el que ens ha explicat l'Òscar.
Bueno, el softball, la gran diferència és que és practicat majoritàriament per dones i el béisbol per homes. I el que es diferencia és que en el softball el camp és més petit, la pilota és més gran, el bat també és una miqueta més gran, el llançador tira la pilota per sota. Tenen algunes petites diferències amb el béisbol.
I ara entrem en la vida del Roger Porcar perquè volem saber per què va apostar pel béisbol. Per què el va escollir?
Bueno, jo la veritat que no vaig tindre quasi opció perquè el meu avi era de l'antiga directiva del Club Béisbol Viladecans. Mon pare era antic jugador, antic entrenador, i jo quan vaig néixer ja vaig haver de caminar al camp de béisbol de Viladecans. O sigui, molta opció no tenia.
També volem entendre què se sent practicant aquest esport. Què li aporta? I això és el que ens ha explicat el Roger.
Home, a mi, jo ara no podria viure sense jugar a béisbol. És el meu dia a dia, acabar la universitat, els estudis, i després a la tarda a nit, a entrenar, veure els meus companys, i m'ho passo bé. I és una manera també d'apartar-me dia a dia i relaxar-me.
Catalunya compta amb selecció catalana de beisbol, present en un seguit de competicions que ens ha enumerat l'Òscar.
Sembla que tenim 3 equips de beisbol i 2 de softball que estan participant tant a nivell nacional, campionats d'Espanya com internacional, campionats d'Europa, representant a la selecció catalana en el programa de Little League, que és un programa que vam instaurar fa uns anys i que ens està anant molt bé, a part de doncs, altres campionats que anem participant.
Ens explicava el Roger fa un moment què li aporta al beisbol, però segur que tots els partits no són iguals. Volem saber com són les convocatòries amb les diferents seleccions.
Un orgull. Un orgull. Jo al principi, quan vaig anar amb la selecció catalana, va ser fa 2 anys, amb l'absoluta, i clar, jo anava amb els grans, que jo els veia de petit jugant, i uau, quan al principi impressionava jugar al costat d'ells. I amb l'Espanyola, també, el primer cop que vaig anar al torneig, al Campionat d'Europa, i estic en la samarreta d'Espanya, després a la presentació dels equips, amb l'himne... Impressiona. Després ja deixes acostumar-te i jugar al teu joc, però al principi impressiona.
I acabem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Doncs actualment tenim diversos jugadors que estan desenvolupant una feina molt bona tant a la divisió d'honor com a la selecció catalana i inclús a la selecció espanyola. Jugadors molt joves, com per exemple el Jorge Balboa, l'Eric Segura... són jugadors d'aquí, de la casa, són jugadors joves, però que estan jugant a un nivell molt bo i això reflecta en la seva participació, tal com he dit, amb la selecció espanyola, campionats absoluts, campionats europeus, divisió d'honor, etc.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era l'altre esport, el béisbol, aquest esport aquí minoritari, i que, com he dit, a altres llocs doncs és un dels esports amb més seguidors. Com sempre, com cada dilluns, l'Eli ens presenta aquests esports que, malauradament, moltes vegades ni els mateixos diaris esportius, que clar, que sempre les primeres pàgines són dedicades al futbol, a vegades ni en parlen. Bé que sempre hi ha un petit retallet allà que, com que hi ha una lliga, doncs s'expliquen els resultats de com ha anat la jornada. Per exemple, el Barça té una secció de... Penso que la té, que ara la té de béisbol. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Falten 5 minuts per arribar al punt de la una i tenim una altra candidata. Ella és la Su Rabanel, coneguda com Su, aquesta noia que es va dir l'any passat que era una de les veus de les noves generacions que triomfarien aquest any 2018, i la seva proposta per entrar a la llista dels 7 capdavanters és aquesta que diu "Lligar no és l'hotel". L'escoltem? Vinga.
Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava mai. Tu estaves sentat esperant-me, vestit molt elegant, repentinat amb gomina. Crec que vaig flipar, deixant anar les aparences, sense por em vaig apropar. Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava mai. Tu parlaves de la bellesa, i a mi això m'és igual. La nit en què et vaig conèixer em vas encantar, però semblaves una altra persona quan et vas posar a parlar. Portes un monyo molt maco, de
samarreta et senta bé. Aquesta llum accentua el teu somriure. Estàs molt guapa, t'ho he dit o què? Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la cona. Em sembri, pues que em fas molta gràcia lligar, no és lo teu. Em sap molt de greu. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em canso. Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir... Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea. Ets tan llesta, tan interessant. Si us plau, marxa o canvia el tema. O seré jo que acabi marxant. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu. Em sap molt de greu. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em cansa. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu. Em sap molt de greu. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em cansa. M'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
La Su Rabanal, no Rabanell, com he dit jo, Su Rabanal, que havia format part d'un grup que es deia Son Tentación, i ara, després de la separació d'aquest grup, ha fet una carrera en solitari i una noia que es va donar a conèixer, no a YouTube, com surten molts d'aquests últims cantants que s'han volgut donar a conèixer a través d'aquesta plataforma, sinó a Instagram. Curiós, que també una altra de les xarxes socials que serveixi per llançar artistes, i la Su, que farà aquest proper dia 13 d'abril la presentació del seu primer treball discogràfic, i que hi ha aquesta cançó, Lligar no és lo teu. Un cert aire, l'he trobat aquí un cert aire així a Macedònia, però ja un xic més. Podríem dir tan estil Macedònia, que és per aquest públic més infantil, sinó que hi ha un aire d'adolescent, de jove de 17-18 anys. És una meva percepció, tampoc em facin gaire cas. Amb tot això, arribem al punt de les 12, que és el moment que acomiadem la primera hora i presentem ja el que és la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora. I ho fem primer amb l'avanç informatiu i després amb el concurs. Saludem amb la benvinguda a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan.
Bé, estàvem amb l'Abel mentre estàvem escoltant el que ens portava la Eli Jiménez del béisbol, que ja ho he explicat, al Palomato. I jo pensava, havies jugat a Palomato? I ell em deia, sí.
Caram,
i explica'ls amb què jugaves al Palomato. Perquè aquí ho fèiem, més aviat jo li deia que ho fèiem amb una raqueta de tennis.
Això, a casa meva, o al meu poble, jugar amb una raqueta de tennis era la versió senzilla. Perquè aquí
clar, no teníem bats de béisbol.
No, bats de béisbol jo tampoc en tenia. Mm. Però bé que hi havia alguna cosa que s'assemblava a un bat de béisbol. Sí. Per exemple, a Pagès, que és el que té una forma així allargada, encara que no tan apanutxada com és un bat de béisbol. Escolta'm...
Una escombra.
Bé, sí, però una mica més gruixut que una escombra. Nano tornant de l'hort, sí, bueno, algun dia el tram que es desmanegava, i sempre hi havia per casa un tràmac més o menys vell, desmanegat, i que fas el pal de tràmac.
És el més semblant a un...
A un bat de béisbol, esclar. Passa que s'havia de ser això, només els més grans sabien picar amb el